evolving education for a changing world. Expand your career opportunities and earn an MBA from University of Cincinnati Online Lindner College of Business. Designed for busy professionals, UC Online MBA is flexible, personalized, and supports students from application all the way through graduation. Get the world-class degree you deserve without sacrificing work or family commitments. Apply now at online.uc.edu/MBA.
Ho tenim tot preparat, tot a punt?
Jo sí.
Doncs jo estic bé. Som-hi.
Cotet, òptica i audiologia us ofereix aquesta secció.
Sí. Què feu ara?
Aquesta rialla que sona per de fons no és altra que la del músic, conferenciant, divulgador d'òpera i música clàssica i actualment... en aquest cas, dirigint el ritme i el tempo a la 2 amb Disc Òpera, que Ramon Jané.
Molt bona tarda a tothom.
Com estàs?
Ah, ja, ara pal, va, ja estic. És que no em sentia, va, ja estic, ara ja
vols,
em sento.
Vols una mica més...
Ja està.
Floripondio o...?
Ja està, Floripondio.
Vols
ja
més
està.
Volum, els
operats. No, ja estic.
Et veig molt en forma. Avui a Petició, això sí que és un disco, això sí que és un disc dedicat,
sí.
Perquè a avui Petició de molts oients sí. Que van demanar que fessis Star Wars, avui doble ració
sí,
de Star
avui,
Wars.
Avui tinc una miqueta de por, perquè, esclar, no sé exactament què espera la gent.
Són molt exigents, eh?
Sí.
La gent de Star Wars.
Ai, quina por.
Tu penses que ja ho dic Wars?
Sí, perquè si no vindrà el Rocco i...
Sí, Star Wars. Em renyarà.
Exacte.
Bueno, com ho comencem, això?
La Guerra de les Galàxies. Comencem... Parlant, jo volia... La raó de parlar de Star Wars era perquè jo volia explicar què és un leitmotiv. Bé? Un leitmotiv, que ara explicarem el que és. Però abans situem una miqueta el senyor que va fer la banda sonora de Star Wars, que no és un altre que el grandiós John Williams, que per si hi ha algú que hi està molt despistat a casa, va escriure... totes aquestes bandes sonores. Que això és allò que us ha passat abans.
No, què ens ha passat?
No, aviam, jo haig de dir...
Què ha passat?
Un moment. Jo haig de dir, mentre sona això, que això és Superman, del 1978, haig de dir, en defensa del Xavi Alujas, que li he passat avui 10.000 àudios. Vull dir que l'home s'ha agobiat una miqueta. Bé?
Ara veuràs.
Spider-Man.
Superman, home.
Què, ara veuré què?
No, que ara agafa la...
Ah.
L'empenya.
Ara surt el Superman volant.
De metal.
Gran música.
Silenci!
És bona.
És molt bona.
Passem a l'altra, que potser encara és millor.
És la mateixa.
No!
Què vol dir que és la mateixa?
No.
Indiana Jones... En busca de l'arca perdida, es deia aquí. 1981. Pam-pam-pam-pam... Ens agrada, també?
També ens agrada.
La següent potser ens agrada més encara.
Oh! Oh! El TT! El TT! Mi casa, telégrafo! Sí, mi PC!
Mi PC no ho diu en cap moment.
Sí, escritorio,
no
mis
PC,
documentos,
no
archivo.
No ho diu.
Controlar, suprimir, pobret.
Està molt greu, L.T., la pel·lícula.
Sí.
Hi ha moments que
s'ha fotut,
eh?
Sí.
Això és quan surt el nen volant amb la bicicleta i l'espècie de cosa aquella.
Això és com sortirem d'aquí. Què
Val.
Més?
La següent. És que jo sóc fan, de John Williams, com es pot veure.
Això l'hem doblat jo.
Vostè que doblava el dinosaure?
Aquell
que es menja aquell home que fuma. Perquè tu saps que fuma, llepen al cinema americà.
Hi ha un home que està al lavabo en un moment i se l'emporta.
Que fuma. Està gras i fuma. I ara mateix és l'objecte. Tu quan veig amb una pel·li nord-americana...
Aquest deu ser vostè.
Vostè.
Mira. A veure.
Silenci. Silenci. callar? Molesta.
Soy el cantante.
Tío més pesat.
Soy el cantante.
Que calli! Em fareu dir coses com el Jordi González.
De fet, és més maca la música que la pel·lícula.
De fet, és més maco que calli, també. Això és el maco, passem quan està en silenci.
Passem al següent àudio.
Vinga.
I et trobem una mica seriosos. Del mateix compositor, John Williams.
Tarzan.
No, Tarzan, no, per l'amor de Déu. La llista de Schindler. 1993. I ara... El següent àudio és un àudio que jo estic segur que molta gent no sap que és de John Williams. Aquesta és una pel·li fonamental per tots els que no l'hagueu vist, eh? Passem a la següent.
Bueno, ya estamos. El niño, el puto Potter ese con las gafitas, el castillo, las mierdas, el castillo de Hogwarts...
Però què diu?
Va, hombre, tira.
Concentrem-nos en la música.
Sí, una merda, sí, com... Sí, aquest sí. Ara, explica que jo vaig ensotrar que quan anava el Barcelona... Això no ho dieu, no? Mi predicció?
Va dir que li costaria molt guanyar, ja ho va veure.
No li va costar gens.
Doncs, està...
El puto Potter és cabron.
Això és de John Williams.
Això és de John Williams. No. Si arribo a saber què passa tot això, no poso aquesta peça.
No, bonic mierda.
Bé, tot això és per explicar... Tot això és per situar...
Hòstia, què li vull?
La Mònica diu una cosa, que... i això és cert, ara dèiem que els que fumen i estan grassos moren, sí. I diu, el personatge que diu que es jubila, si no és el protagonista, també mor. Quan diu, me voy a jubilar dentro sí. de poco. Aquest...
També llepa.
Jo ara les pel·lícules americanes, home, quan veus un gras que fuma, dius...
Tothom, esclar, si és una pel·li de dinosaures, tothom llepa, esclar. No?
No, n'hi ha dos o tres que no.
Bé, és que és d'allò, però vull dir... Es tracta que tothom...
Aquests nens perquè... no els maten, eh? No els arriben a matar.
Es tracta que tothom mori. Anem endavant?
Sí, i tant.
Sí.
Sempre
per,
endavant.
Tot això és per situar John Williams, perquè tothom sàpiga què és. Ara no hi ha ningú a casa, ni en lloc ni al cotxe que pugui dir no sé de qui anirem a parlar. I per explicar què és un leitmotiv. Doncs un leitmotiv és la tècnica musical amb la qual John Williams va escriure tota la seva banda sonora de la Guerra de les Galàxies, diguem-ho així, no cal que estiguem dient tota l'estona Star Wars. Bé, aleshores, què és un leitmotiv o què vol dir? Perquè nosaltres diem aquí, sempre diem un leitmotiv, bé? No, això és un leitmotiv i vol dir... Light vol dir de l'alemany, que vol dir leiten, i leiten en alemany vol dir guiar, vol dir conduir, i motif o motif vol dir motiu. Per tant, és un motiu conductor, un motiu que ens guia, un motiu que ens ajuda a recordar alguna cosa, algun personatge, alguna idea, algun sentiment. De tal manera que cada vegada que escoltem aquesta música... ens recorda aquest personatge, aquest sentiment o aquesta idea. Això no vol dir que aquesta música hagi de sonar sempre igual. Hauríem de diferenciar dues coses. Una cosa és un tema musical i una altra cosa és un leitmotiv. ¿Vale? Un tema musical és simplement una música que sona de tant en tant i que, ah, és aquella música. No, un leitmotiv és un tipus de motiu musical que es desenvolupa d'acord amb el drama. És a dir... la mateixa música sona d'una manera...
De diferents maneres... La vas escoltant durant tota la pel·lícula.
La vas escoltant durant tota la pel·lícula...
Feta de diferents maneres.
De diferents maneres, depenent de si aquí... Per exemple, jo què sé...
Ahir, per exemple, disculpa que marxi, la pel·lícula de televisió espanyola, Sin Palabras, que és la versió nord-americana de Deliciosa Marta, el leitmotiv surt... permanentment a la pel·lícula, amb diferents versions. Accelerada, romàntica, sense ritme... Vols dir això, no?
Doncs es tracta d'això. Bé, aleshores, el leitmotiv és una cosa que tothom pensa que va iniciar Wagner al segle XIX. Wagner és el gran exponent de tot això, però m'agradaria recuperar una miqueta, abans d'arribar a Star Wars, i fer una miqueta de pensament de per què arribem a l'any 1977 a aquesta banda sonora. Això és una cosa... El primer tio que diu a la història de la música... La paraula leitmotiv, vale, és un tio... Què diu?
Miri, com no calli, se'n va fora. Fora, i el micro tanca. S'ha acabat el rotllo. Estic fora de...
Bé, bueno, tampoc cal d'allò.
La
boca
i coco, ja.
Tu com si no sentissis res, Ramon.
És un tio
que és
un musicòleg alemany que es deia Jens, i aquest era un musicòleg, era un compositor que avui en dia ningú coneix, però és el primer tio que parla d'aquesta paraula.
Tio, quines paraules, Ramon, també, fill?
Bé,
tio.
Bé, és perquè ens entenguem. Bé, és el primer compositor, un senyor.
No diguis tio, no diguis tio.
Val, val, no ho diré més. Disculpes. Arrel d'això, tota aquesta definició de leitmotiv que inicia aquest home que es diu Friedrich Wilhelm Jens, ve perquè hi ha una persona abans de tot això, del segle XIX, que ja té la idea d'alguna manera de desenvolupar un leitmotiv. Val? I aquesta persona, com no podria ser d'una altra manera, és el mismíssim Wolfgang Amadeus Mozart, que amb la seva òpera Don Giovanni, el 1787, comença d'aquesta manera. Aquí. Bé, Mozart tenia el costum, va ser el primer compositor que va agafar el costum d'escriure les òperes al revés. Primer escrivia l'òpera, i quan acabava l'òpera, aleshores escrivia l'obertura, és a dir, aquella part musical que va abans de l'òpera. Aleshores, Mozart una vegada tenia tota l'òpera feta,
sí.
Sabia quin era el moment més especial de l'òpera que acabava d'escriure, i aleshores incorporava aquest moment tan especial a l'obertura. Bé, això que acabem d'explicar o que acabem d'escoltar de l'obertura és el mateix que si escoltem a l'àudio 8. Que és el moment en què apareix el comandador, és a dir, l'estàtua de pedra, per venir a buscar a Don Giovanni. Bé, parem un momentet, Xavi. Bé, és això.
De portar l'ambulància.
Això quasi bé podríem dir, d'alguna manera, que és...
M'ha fet el cinglot i tot.
Què diu?
Si és al revés, si se li passa el cinglot.
A mi m'agafa quan em fan sustos.
Quan un ensurt, vol dir. Un ensurt. Bé, aleshores, aquest és el... Quasi bé podríem dir... Mozart, la primera persona... Ara aquest home tindrà cinglot tota l'estona?
No, intentarem que no.
Val. És el primer compositor... que agafa aquesta idea d'una idea musical, posar-la a l'obertura, perquè quan nosaltres arribem al final de l'òpera, recordem que al principi ja hi havia allò. No és un leitmotiv, jo dic leitmotiv, recordem que hauríem de dir leitmotiv, però no és un leitmotiv pròpiament dit, perquè només és una idea musical, però és el primer que té aquest pensament de dir...
Que utilitza el...
Posarem això perquè quan arribem a aquell moment de l'òpera...
La gent ho recorda.
La gent recordi que al principi ja havíem fet això. Bé, aleshores, després de Mozart, que fa això al Don Giovanni, com hem ensenyat, i també en una altra òpera que es diu Così fan tutte, és a dir, així fan totes, que va sobre la infidelitat de les dones, perquè en el segle XVIII les que eren infidels eren les dones i no els homes.
Lògic.
Sí?
Més intel·ligents, mira.
Bé, sigui com sigui.
Això però... està comprovat, això?
Bé, l'època...
Està contrastat, aquest detall.
Després, tots els compositors del segle XIX que van venir darrere de Mozart estaven molt enfadats amb ell, especialment Beethoven, que parlarem ara, i Wagner, no podien concebre ells com a grans romàntics que la dona pogués ser infidel i pogués ser, diguéssim...
Aleshores va ser l'home, no? Va passar de la dona a l'home.
Exacte. El romanticisme fa el canvi.
Les feministes ho van enredar tot.
Molt bé. Aleshores...
És al revés, perdoni.
Les feministes ho van enredar tot.
Bé,
avancem.
Jo entro en uns jardins, jo de música més o menys podria venir a arribar a parlar, però ja sobretot això...
Un debat tipus puntcat ara tampoc ens ho podria dir. Podem avançar.
El següent que, després de Mozart, que... d'alguna manera també vol incorporar el leitmotiv és Ludwig van Beethoven a la cinquena simfonia quan fa això. Això tan famós. Parem un momentet. Jo vull que fem l'exercici d'entendre perquè això és un motiu musical. I és perquè, com hem dit abans, es desenvolupa, mai és igual... sense deixar de ser, o sempre és diferent sense deixar mai de ser igual. I aleshores el que farem és un exercici per entendre que Beethoven escriu tot el seu primer moviment de la seva cinquena simfonia amb quatre notes, amb el pa-pa-pa-pam, i per fer-ho comptarem fins a quatre tota l'estona. Faré un exercici molt imbècil, però jo crec que quedarà molt clar. Comencem des del principi. Ja veurem. Un, dos, tres, quatre. Un, dos, tres, quatre.
un, dos, tres, cuá, 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 un, dos, tres, cuá. Bé, sempre, tot, i ara una altra vegada, eh? Un, dos, tres, cuá.
Tra, tra.
No, es fa així en música. Un, dos, tres, cuá, 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 un, dos, tres, cuá. Entenem que Beethoven és capaç, amb quatre notes, de crear el primer autèntic leitmotiv de la història de la música, que és un quatre notes que es desenvolupen, que són sempre diferents, però al mateix temps sempre són iguals. Aquest és el motiu que, quan Beethoven va morir, van trobar en el seu escriptori, o almenys això és el que va dir el seu secretari, que havia dit Beethoven, que això és el destí trucant a la teva porta. Quan el destí truca a la teva porta, ho fa d'aquesta manera. Pa-pa-pa-pam! No truquem timbre, Xavi. No passen un timbre. Bé, no sé si vols que fem publi i després tinguem endavant.
Sí,
tu vulguis.
Aprofito.
Sí? Pues vinga.
A tot això hi ha molta gent que s'està esperant a veure quan...
Sí, sí,
ara va ser Star Wars, ara va ser Star Wars, que ningú es preocupi, que ningú es preocupi.
Ara hi anem.
Però
4 minuts...
Però havíem d'explicar una miqueta abans el què, no? Perquè hi ha tot plegat.
Sí, molt bé, noi, sí, molt bé.
Jo soy tu madre.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Tornem amb Beethoven i tornem
sí,
amb...
Sí, ens havíem quedat amb Beethoven, després de Beethoven...
Ramon Gené.
Perdó. Després de Beethoven ve, naturalment, Wagner, ve molts altres compositors, però per fer-ho curt ve Wagner. Wagner arriba un moment que ja es planteja, després de les seves primeres òperes, l'holandès Arran, el Tannhäuser, el Lohengrin, el Tristan i Isolde, etc, etc, compondre la seva immensa tetralogia, l'Anell del Nibelung. L'Anell del Nibelung són quatre òperes, són 17, 18 hores de música, o 15 o 16, depenent de lo ràpid que, les facin. Bé, i Wagner, per intentar donar una unitat a aquestes quatre obres immenses, que s'han de veure en quatre dies seguits, el que fa és portar fins a l'extrem aquesta tècnica del leitmotiv. I en l'Anell del Nibelung es comptabilitzen fins a 261 leitmotivs. Bé? És a dir, motius musicals que, de fet, tota la partitura només és una immensa amalgama de motius musicals que es van, diguéssim, barrejant uns amb els altres. I perquè entengueu fins a quin punt aquesta música de Wagner és meravellosament increïble, després ja us prometo que anem al cine i a l'Star Wars i a tot el que convingui, vull que escolteu, això és obligació, ho sento si no tirem endavant.
És com la verdura quan ets petit, no?
Sí, això és com la verdura, però us asseguro que aquesta verdura, quan l'hagueu tastat, direu...
No que cal, bona que estàs.
Ja no cal que em poseu el tall. Quasi bé direu això. Aleshores, això és el final de la tetralogia. Al final de tota aquesta immensa tetralogia, el capvespre dels déus, sentirem dos, tres temes musicals, i jo us els aniré dient ben fluixet, per no molestar, però sobretot el que vull és que gaudiu d'aquesta immensa, bestial, al·lucinant música. Som-hi. Això que sona és el Valhall. El Valhall és el castell on viuen els déus nòrdics. I tot aquest soroll que hi ha per sota, aquesta espècie de cosa que sembla que no encaixa, és el foc que està cremant el castell. Veieu que són com les... ja se senten com unes espurnes. Sentiu a sota. El castell Valhall, el que es crema. Ara sentirem el motiu de Siegfried, que és l'heroi alemany més important que existeix, aquí. I una vegada acaba aquest tema, l'últim i darrer tema de tota la tetralogia, que és la redenció o la salvació gràcies a l'amor. algú que no li hagi agradat aquesta verdura, a part del senyor Marcelí.
No, preciós, eh?
Vostè deu ser d'aquells que quan acaba l'òpera, quan venen els vius, la gent està aplaudint, vostè deu marxar allà a buscar el cotxe o a buscar el metro.
Molestant, eh? Molestant la gent dret aplaudint i vostè
molestant. Sortint, sortint ràpid. Sortint.
Home, desperten, sí.
El que volia dir és que Wagner, com a bon romantiquera, acaba la seva tetralogia i el darrer motiu musical que utilitza és la redenció o la salvació gràcies a l'amor, que per això era un romàntic.
Bé,
tots els compositors que venen... No, no era gay. Tots els... No, al contrari, era un faldiller bastant important.
Mira, no l'escucharé más.
Un dia podríem fer una secció només dels els lius faldillers de Wagner. Després de Wagner venen tots els altres compositors, venen Strauss, venen Mahler, tots utilitzen a partir d'aquí tota la tècnica de leitmotiv, i tots els compositors de Centre Europa que, quan arriba el nazisme a Alemanya, han de sortir per cames d'Europa i se'n van als Estats Units, bé sigui Max Steiner, Korngold, Waxman, Rotzke, Tiomkin, tots els grans compositors de les bandes sonores que tots coneixem, que segur que en podem al millor escoltar alguna... Pel·lícules com King Kong, com allò que el vent s'endugué, com murieron con los botas puestas.
Aquesta va ser pesadíssima. Aquesta de les botes va ser pesadíssima.
Allò de... Anava a dir allò de les puertes, anava a dir, com les de les botes.
Allò que el vent...
Murieron con las puertas abiertas.
Allò que...
És un títol també d'una... Una possible pel·lícula. Morirem con les puertas abiertas.
D'una corrent d'aire. Van morir d'una corrent d'aire.
Sí, oh, és perillós, eh? El corrent d'aire és perillós.
Tots aquests compositors alemanys havien estat formats, i no només alemanys, sinó hongaresos, txecs, polonesos, havien estat, diguéssim, educats amb tota aquesta tècnica, amb tot aquest bagatge del romanticisme alemany, de Wagner, de Strauss, de Mahler, tots aquests van haver d'anar als Estats Units, van començar a fer bandes sonores pels estudis de Hollywood i tots van incorporar les seves bandes sonores, especialment a les aventures d'aquella del Robin Hood, allò que feia l'Errol Flynn i tot allò.
Sí.
Bé, allò, el que vulgui escoltar la banda sonora de les aventures de Robin Hood, veurà que tota la partitura és un immens leitmotiv que es va repetint, és una cosa preciosa. Però pel·lis com La nòvia Frankenstein, Rebecca, Cobadis...
Cobadis preciosos.
Cobadis...
Avui li estàs fent el repertori del senyor Marcelí.
No, però entenem, són totes aquestes pel·lícules... Mira, això. Totes aquestes pel·lis, val?
Preciós, eh?
Aleshores, què passa? Arriba un moment, aquestes són pel·lis dels anys 30, dels anys 40, fins i tot dels anys 50, però arriba un moment que tot aquest simfonisme que ve del centre d'Europa i que s'instal·la a Hollywood... perquè estem escoltant autèntiques orquestres simfòniques a lo bèstia, eh? Arriba un moment que tot això queda com passat de moda.
Vaja.
I en els anys finals dels 60, principis dels 70, s'instaura un altre tipus de banda sonora en el cinema. No vull dir que segueixin existint grans bandes sonores com de Henry Mancini o de Nino Rota, etcètera, etcètera, però passem a un altre tipus de cosa, passem a aquella típica banda sonora on el més important de la peli no és la banda sonora en si, sinó que és el millor recordar una cançó, com per exemple això del Graduado.
Hello, darkness, my old friend.
Bé, el Graduado al final passa la història a la seva banda sonora no per la banda sonora en si, sinó per una cançó. I aleshores es comencen a fer un altre tipus de bandes sonores on aquest simfonisme importat del centre d'Europa, aquestes grans orquestes simfòniques, queden com apartades, queden com oblidades. Ara bé, què passa? Un dia, el 25 de maig de 1977, tota la gent que va anar al cinema i es va asseure a la seva butaca, es van apagar els llums i de sobte va sentir això. És a dir, tota una sèrie de gent que feia molt temps que no escoltava aquest tipus de simfonisme gegant, immens, brutal, al·lucinant en el món del cinema, de sobte ve John Williams i recupera tot allò, tot aquell bagatge que havia vingut del centre d'Europa, tot allò que havia fet Max Steiner, Erich Kongor, etcètera, 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 ho recupera exactament igual que ho havien fet als anys 30, als anys 40 i als anys 50, utilitzant la tècnica del leitmotiv. Perquè això que escoltem aquí, que és el motiu principal de tota la saga, que a més està escrit per John Williams de tal manera que quadri perfectament amb la fanfàrria abans que l'aquella del... Sabeu allò quan... no sé ara com es diu... Allò de... Pa, no, ara no en surt. Allò abans que surten uns focus de la...
Movie Record.
No.
Sí, ja no val.
No, perquè si em parles de Movie Record...
Això, el Century Fox. Primer surt el del Century Fox i després surt això. Bé, i John Williams ho va escriure ja precisament perquè quadrés perfectament amb allò. Aleshores, aquest és el tema principal de la saga que té... que fa referència sempre a un personatge. A quin personatge fa referència aquest motiu? Qui ho sap?
Què sé jo?
No ho sap ningú? Home, estem parlant del tema principal...
Hi ha tant d'expert de la Guerra de les Galàxies que t'equivoques i pots ser cremat.
Luke Skywalker.
Luke Skywalker, exactament. Quan nosaltres veiem l'episodi número 4... Sí, un aplaudiment per
no seria el Darth Vader, serà el
Luke. No, 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 no és Darth Vader, no és Darth Vader. Quan nosaltres arribem al capítol número 4, aquest que va ser el primer, que després seria el 4, això dels números de Star Wars és un lío, és un merder gran, eh? Però aquest és el tema que fa sempre referència. És a dir, cada vegada que Luke Skywalker fa un acte heroic, va rescatar la princesa aquella, com es diu, aquella que porta les encimades aquí.
La dama d'Elche.
Exacte.
Princesa Leia.
Totes aquestes coses, sona aquest tema. Bé? Hi ha 4.000 milions de temes també a la banda sonora de Star Wars. Molts, molts, molts. Evidentment no podem parlar de tots, però podem parlar de dos o tres, que els que em semblen més interessants i més curiosos, potser, i que ningú s'apuri, parlarem dels dos o tres més famosos, però també vull parlar d'un altre que potser la gent no li sona, però que també em sembla molt interessant. El següent tema del que vull parlar és l'àudio 14.1. A veure. L'embrió, només l'embrió del que després esdevindria segurament el tema més famós de tota la saga. És a dir, a la primera pel·lícula, a l'episodi número 4, el tema que sentirem ara encara no existia. Això és l'embrió del tema que és el 14.2. Què és això? Que és el que es coneix com la marxa imperial.
Sí, sí, sí.
O el tema de Darth Vader.
Del Madrid.
De què diu?
Sí,
del Madrid, ni cas.
Sí, sí.
Del Madrid?
Cada vegada que juguem a Madrid posem això.
Sí.
Ah, perquè són els dolents, vol
aquí.
Dir.
Bueno,
aquí, ara... Ara!
És l'imperio?
És l'imperio contraataca. Doncs precisament aquest tema va sortir amb l'imperio contraataca. Perquè la primera pel·lícula, la que es deia, després es va dir Una nova esperança, encara no existia aquest tema. I aleshores, perquè entenguem... Per un momentet, Xavi. Perquè entenguem precisament que això és un leitmotiv i no és simplement un tema musical, vull que escoltem ara el 14.3, que és el moment, a la pel·lícula que és La revenja del Sith, que és el moment en què Anakin Skywalker es converteix en Darth Vader. I en el moment en què es converteix en Darth Vader, en el moment que li posen la màscara... Què?
Home,
per això...
Està més vist que el Camino Lujas.
Home, Soy tu padre, ho sap tothom.
En el moment, per cert, hi ha un documental ara al cinema que es diu Soy tu padre. Que també... Bé, en fi, és igual. I vull que escolteu just el moment en què li posen la màscara i que escolteu com el que se sent és això. Bé? Però no d'aquesta manera, no amb aquest ritme, sinó... evidentment convertit, perquè la situació és una altra. Escoltem-ho. Ara saps allò, l'estan operant, està sobre una taula, tal, no sé què. I atenció, just a l'últim moment... Atenció, atenció, atenció... Aquest és el moment més bestial de tota la saga, i aquí és on s'entén que això, que és una marxa militar i que la partitura ho posa així, que s'ha de tocar com una marxa... sobte aquí això és una altra cosa. Bé, i és... s'ha transformat el tema. Tots som capaços de reconèixer el tema, i per això és un motiu conductor, per això és un leitmotiv, un motiu que ens recorda a Darth Vader, però el tema s'ha transformat en un altre, sense que el deixem de reconèixer, no? I aquest és el tema. Parlarem després del tema de la força, que és potser el tema més famós també de tota la saga, però abans vull parlar d'una curiositat que, si no parlo, rebento, i potser hi ha molta gent que li agrada molt Star Wars, però això no ho coneix. Hi ha un tema que es diu el tema del Dies Irae. El Dies Irae és el dia de la ira, a totes les litúrgies, a totes les misses de Requiem, hi ha un moment que és el dia de la ira, que és el dia del judici final, el dia que ens venen a tots a cantar la cartilla. Bé, hi ha un fragment del Cant Gregorià, unes notes molt concretes, en què sona un Dies Irae, que és exactament això que posem a l'àudio 15.1. Primer sona el motiu de la força i després vull que escolteu aquestes notes. Aquesta trompa. Ta, 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 ta. Vale, simplement això. Simplement aquestes notes. Aquestes notes es repeteixen amb tot un seguit d'acords, amb tot un seguit de variacions immenses durant totes les 6 pel·lícules, cada vegada que passa alguna cosa bestial, tremabunda, alguna cosa que és com la fi del món, eh? És a dir, quan l'Anakin diu a la noia aquella que ha matat a no sé quina gent, quan l'Anakin es converteix en el lado oscuro, allò que fan és me voy al lado oscuro, i aleshores mata tota la gent del Templo Jedi. Llavors, escoltem alguns altres exemples en el que sona... Ta, 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 ta... Sona per sota. Ta, ta.
Ai... I killed them.
Ta, 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 ta. I hi ha una cosa que va com molestant, que és l'angoixa que té, no? Però les notes són les mateixes d'abans. Llavors tot això es transforma en aquest cor.
But the women and the children too.
I això és el Dies Irae, que és típic del cant gregorià.
And I slaughtered them like animals.
Bé, passem al següent i veurem què passa el mateix. Ok. Si algun dia no un concert en una església, el que sigui, hi ha una gent cantant cant gregorià i de sobte canten un Dies Irae, direu, hosti, això és Star Wars. Si sapigueu que això ve d'aquí. Bé, això era... I això ens dona una miqueta d'idea de fins a quin punt aquest tio, el John Williams, és un home amb un bagatge cultural gran i amb una cultura musical que va molt més enllà d'escriure quatre notes, sinó que és un home que sap molt bé el que escriu, com ho escriu i per què ho escriu. Bé, el següent tema del que voldria parlar és aquest, que primer el toco, que ja l'hem escoltat abans, però primer el toco, que és aquest. Això és el tema de la força, eh? May the force be with you, eh? Que la força...
La fuerza en tu mente está...
Tenim Yoda i tot!
Exactamente.
Tenim Yoda i tot!
El lado oscuro, sí? Vencer debes.
El lado oscuro vencer debes. Escolta, per cert, el Yoda, ja que diu això, també té un tema, que és aquest, eh? Reconózcolo. Vinga, anem a la força perquè és molt important aquest tema. Vull explicar una cosa musical que l'entendreu tots.
Bé, la força té dos costats, els bons i els dolents, el lado oscuro i el lado bueno. És molt curiós que el tema de la força està escrit amb la mateixa tonalitat que el tema de Darth Vader. Pam, 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 pam. Està escrit exactament amb la mateixa. Jo puc acabar aquí a la força i fer... Bé, el tema
tonalidad
està escrit...
Tonalidad exactament escrita està en què?
En sol menor. Iota. La tonalidad exactament escrita està en sol menor. És a dir... Per John Williams la força és una cosa fosca, és una cosa oscura, és una cosa que et porta cap a Darth Vader. Per això està escrita el motiu de la força amb la mateixa tonalitat que el motiu de Darth Vader. Perquè en realitat el que ens està dient el John Williams amb aquesta música és que el lado oscuro de la fuerza és com més fort que el lado luminoso del Yoda que tenim aquí. Però, si nosaltres escoltem el tema de la fuerza, veurem que comença amb tonalitat menor... Però aquí es produeix un miracle... S'obre per un moment a la tonalitat major, perquè la força té dos costats, el major i el menor, és a dir, el fosc i el lluminós, i de sobte torna una altra vegada.
És a dir, menor a mayor va a entender, debo.
Exacto, de mayor a menor va a entender, debe. És a dir...
Yo da un poco de soda.
De soda un poco.
Hasta de yoga.
Con whisky me gusta.
Un home tan
verd. S'entén el que vull dir? O sigui, la força, que és una cosa... És per entendre com un pot dibuixar amb notes, amb música, amb les úniques eines que té, que és l'harmonia, el ritme i la melodia, amb les úniques eines que té un... compositor tan gran com John Williams pot explicar que la força té dos costats, el costat obscur i el costat lluminós. I per això el tema de la força passa d'una tonalitat menor a la tonalitat major. Bé? Quan escolteu aquest tema, recordeu això i recordeu els dos d'això. Vull acabar amb una altra cosa que no és pròpiament un leitmotiv, però que és un dels temes més macos escrits mai per John Williams, que és, es diu Across the Stars. És el tema de l'amor entre Anakin i la princesa Padme, em sembla que es diu. És un amor impossible, i aquest tema John Williams el va anomenar Across the Stars perquè fa referència a l'amor entre Romeu i Julieta, és a dir, un amor impossible. I Shakespeare va anomenar el seu amor dels amants Romeu i Julieta, el va anomenar Across the Star Love, és a dir... un amor creuat per les estrelles, Crows Star Love. I com que William sabia que aquests dos amants, Anakin i Padme, tampoc es podran estimar mai, per això va anomenar aquest tema Across the Stars. I aquesta és una música... sobre Star Wars i la seva música i tot el que vol dir. Però bé, fins aquí un tast, no?
No, no ens queda més temps. En tot cas, d'aquí 15 dies, la gent vol seguir amb John Williams, perquè John Williams dona...
Dona molt de sí.
Ramon Janer, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies
a vosaltres.
D'aquí 15 dies, t'esperem.
Una abraçada a tothom. Petons.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Que la pèrdua d'audició no et limiti la vida. A Cotet tenim la tecnologia més avançada i els millors professionals per avaluar-te i cuidar-te l'audició i oferir-te solucions còmodes, fiables i discretes. Demana cita prèvia al 902 44 66 44 o visita'ns a cotet.com. A Cotet ens adaptem a tu.